Bon dia i benvinguts a l'espai setmanal de Ràdio Falset, La Finestra. Després de les vacances nadalenques, tornaré a ser amb tots vosaltres per mirar que els dissabtes pel matí siguin una mica més distrets. Obrim aquest any amb l'espai Rodamón, que ens acompanyarà fins a les 12 del migdia. Tot seguit, Temps per als llibres, a Tras Barrat, amb l'Agustí i l'Àngels. A 1:15, el Jordi Perelló ens portarà la informació de la nostra comarca. I abans d'anar cap a dinar, l'hora del vermut. Esperem que sigui del vostre grat i gràcies per ser a l'altre costat.
Comença el Rodamón, amb Jordi Pallejà i Jaume Martí.
Bon dia, amics. Què tal? L'any nou suposo que, com la majoria de tots els mortals, haureu començat fent un munt de propòsits i promeses. Els que fumeu, que no sou pocs, l'administració us vol ajudar a complir aquella promesa que cada any per aquest temps feu de deixar el vici. Però si el que voleu és fer una miqueta de deport, nosaltres us ajudarem. A la nostra manera, convidant-vos a que aneu a caminar seguint les excursions que en aquest programa l'amic Jaume ens explica. Però si no n'hi ha prou amb el Jaume, avui al Rodamón vindran una colla de tetos, els quals han creat a Capçanes un grup excursionista, i que estaran encantats de que els acompanyis. Per l'altra banda, avui cal recordar que la nostra vila és la Festa Gran, amb motiu de l'encamisada, que com cada any organitza el Centre d'Estudis Falsetans. I que a hores d'ara molts ja sereu per aquests boscos fent verd. I sobretot, el motiu principal d'anar a fer verd, quin és? Cruspius l'arengada a la brasa o aquella clotxa pel que tingueu més gana. Disfruteu-la i bon profit. Jaume, ja tens la barretina en punt?
Tot preparat ja.
Sí? I vas a l'encamisada? Doncs
pues anirem a veure-la, home.
A veure-la. No hi participes?
No, ja ho veia anar prou vegades jo ja.
Això de l'esmorzar, nosaltres avui no podem, però demà, si vols, la clotxa la podem anar fent altres.
Com vulguis, aquesta sempre la podem fer.
T'agrada la clotxa?
Hombre.
Cap on anirem avui?
Pues me penso que podria ser que anéssim una altra vegada cap a la serralada de les muntanyes de Prades.
Vinga, doncs, t'agrada, eh, tot aquella zona?
Home, és molt maco.
Vinga, doncs, endavant.
Anem d'excursió amb Jaume Martí.
Thank you.
Pues molt bé. Ens situarem ara en una excursió que potser aquesta peça de música us recordarà que estem a l'època dels Nadals, encara que en sortim, encara tenim torrons per les cases, i per això l'han fet així amb una cançó de Villancico i tal, perquè anirem a visitar una cova. I aquesta cova, com si fos la cova doncs, del pessebre, no? Perquè me penso que val la pena anomenar-la, és la cova de Capafonts i es diu la cova de les Gralles. És una excursió molt tranquil·leta, molt bonica, si es vol fer curta doncs, només és anar de Capafonts a la cova de les Gralles, però jo us la diré una mica més llarga i així la podreu fer més completa per poder gaudir doncs, tot un dia d'excursió. Aquesta excursió la vam fer amb un grup de Falset, que hi vam anar, la vam acabar i no la vam acabar perquè se mos va fer de nit, i la veritat és que llavors per acabar-vos-la d'explicar valtos la vaig tindre que anar a acabar de fer un dia corre cuita jo i la meva dona, que per cert feia molt fred, perquè un cas com aquell no ens havíem trobat mai, i us explicaré un dels casos que ens vam trobar allà. Bé, aquesta excursió comença al mateix poble de Capafonts, això és a la serralada de les muntanyes de Prades, és un paratge preciós perquè val la pena que hi aneu al temps del rovelló, perquè quan vam anar amb la colla era el temps del rovelló i no sé si vam anar a caminar o a buscar rovellons aquells dies. Encara sento els crits de la Maribel Banquer buscant els rovellons perquè em va trobar un que semblava un paraigua de tan gros que era i bueno, tota la colla es va desbaratar per allà dins en aquell pinar. Però bé, aquesta excursió, ja us dic, comença des del poble i davall a la carretera que baixa cap baix al Cuber se troba un pal de senyalització que ja et fica cap dalt la cova de les Gralles. Aquest recorregut veureu que si el seguiu des de la carretera hi dona bé uns 200 metres a trobar el riu, i el riu és el riu Brugent, que baixa des de dalt de tot, des d'aquests fondos de muntanyes, i se transforma que amb un canal que li diuen el barranc de l'Horta del poble. Però de totes maneres és el començament del riu Brugent, perquè surt el brollar de l'aigua des de dins del font de la Llutria, que és una preciositat d'anar a veure aquesta zona. Ens situarem als 707 metres d'altitud i anirem a parar fins a la cova, als 987. I si realment volem fer tota l'excursió completa per pujar fins dalt a la creu trencada dels Mutllars, ens aniríem als 1.018 metres d'altitud. Però bueno, jo us dic aquest recorregut perquè és el més fàcil des del poble a la cova i els que siguin més valents us aniré explicant el recorregut. Quan sou a baix en aquest riu, que veureu que l'heu de travessar, ja veureu que tot és una pista, correreu una sèrie de, aproximadament, igual hi pot haver un quilòmetre, que tot és pista bé, molt bé, a través d'uns horts, i llavors ja comences a endinsar dins el bosc. A la que comences a dins el bosc ja veureu que, ojo aquí, que veureu una cadena posada al camí. Molta gent gira cap a la dreta pensant-se que no es pot passar la cadena i tal i qual. Pues no, us heu de recordar, heu de saltar aquesta cadena, aixecar el peu, i sereu amb la mateixa pista que us portaria fins a la cova. Molta gent, nosaltres vam ser els primers que ens vam equivocar, o sigui, per això us dic que heu de saltar aquesta cadena, perquè si no la passaríeu de llarg. Quan haureu corregut aproximadament uns 20 metres de la cadena, no hi aneu recte a la pista amunt, cap a la cova. Us recomano que feu la passada per un lloc que fica amb uns panels d'indicador que fica a les tosques. A les tosques ho vam saber gràcies a un grup que ens vam trobar a dins de la cova i que eren del poble de Capafonts i ens ho van explicar. Diu, sobretot no us deixeu de passar per les tosques. Jo les hauria anat a visitar, però clar, jo no m'ho pensava que fos tan maco. Realment, en una època que pluga, o sigui, que raja el riu i aigua, de totes formes n'hi ha d'haver sempre, suposo, en aquell riu. Pues és molt maco, te fas la il·lusió que ets a dalt del Pirineu, pràcticament. Se li diu les tosques perquè se provoca com una espècie de clots i quan és l'aigua a saltar s'han anat produint una sèrie de tosca i se formen com unes piscines. Llavors es veu que aquesta gent, a l'estiu, doncs, com que l'aigua és segura en aquest barranc, doncs normalment hi van a banyar les colles de la gent jove i tal i qual en aquesta zona. És un lloc idíl·lic perquè inclús hi ha una sèrie de zona d'acampada, cosa que es veu que els d'Icona o els del Medi Natural això ho han prohibit, perquè es veu que hi anaven moltes colles. Però han fet que aquesta ruta de les Tosques se pugui visitar i estan adequant un sender tot senyalitzat i per la vora del riu, inclús hi ha unes baranes de fusta perquè la gent no pugui caure a baix, els revolts de les pedres, i és molt maco anant-lo resseguint i pujant, inclús tirant fotografies, perquè si un racó és maco, l'altre encara ho és més. Un cop anireu passant tota aquesta zona, que ja us he dit que l'aigua és fantàstica, de veure els tolls blaus, és preciós, arribareu a un punt que llavors se fa la zona més estreta, però sempre per la vora del riu, això. I llavors allí mateix ja veureu que se passen unes quantes pedres, però llavors hi ha a mà esquerra la font de la Llodriga. La font de la Llodriga, si no aneu al tanto, la passaríeu de llarg, però ja ho veureu que és a l'acabament mateix, això. Entreu a dintre, que veureu que és allí un broll a l'aigua, perquè és guapo, és preciós de veure, hi ha una màniga d'aigua que, si miréssim, pues, el cos de tres persones ben bé per agafar, brolla de terra. En temps de molta pluja baixa de revolt de dalt de la muntanya, però el brollador és arrans. És una zona molt verda, amb molta humitat, i molt pròpia per a fer un descans molt guapo allí. I molta gent se queda per fer el menjar. Bé, passat aquesta zona, el de la Llodriga, no sé la història ben bé exacta el que és, suposo que devia ser perquè en aquella zona encara devien pujar llodrigues fins dalt al riu, perquè pròpiament les llodrigues viuen dels peixos que poden anar caçant, i en aquella zona realment doncs, hi ha aquesta quantitat de tolls que realment deu ser la zona que aquestes bèsties habitaven. Però deixem això de la font i girarem a mà dreta. A mà dreta agafarem la pista, semblarà que baixem cap al poble, però no correreu ni 50 metres que trobareu un pal d'indicador que et fica a la cova de les Gralles o a la Mussara. Llavors, heu de pujar per allí. Ja veureu que us heu de fer una mica de rebot, perquè hi ha uns 2 metres de desnivell en aquella pista, però llavors ja veureu que ja hi ha un sender. Aquest sender l'heu d'anar seguint, pujant entremig de la feixeda, que hi ha una feixeda molt bonica, precisament, i llavors ja veureu una sèrie de revolts, i passat aquesta sèrie de revolts, que ens anem pujant amunt, muntanya amunt, ja començareu a veure un altre pal indicador, que llavors sí que us diu a la Mussara o a la cova de les Gralles. Bé, val la pena desviar cap dins de la cova de les Gralles, perquè aquesta és la finalitat de l'excursió, no? Quan nosaltres hi vam anar, al veure aquest piló, doncs ens vam quedar sorpresos, primera perquè feia uns dies de molt fred, però molt fred, perquè va ser, des de luego, guapo. Llavors, se provoca una cosa que la vam saber gràcies a aquesta gent de Capafonts que ens vam trobar dins de la cova, perquè em pensava que tampoc hi hauria hagut ningú a la cova i vam tindre companyia. Ens van explicar que hi ha un salt d'aigua que es provoca molt més amunt de la cova de les Gralles, que veiem com si es veigués com un núvol que volava, i no era ni més ni menys que és un salt d'aigua que es provoca a la font de la peixera, que diuen. Té una explicació, aquest salt d'aigua salta en picat, però en un dia, amb el fred que feia i el vent que feia, de serè, pues se provocava com una pluja, no?, natural, que al mateix temps feia que tots els arbres i tot el que hi havia al seu voltant és com si estigués nevat, però no era ni més ni menys que gel impregnat per tot arreu. Ja us dic, això ens van dir que aquesta gent només se veu 2 o 3 vegades a l'any, això, i nosaltres, bueno, vam estar de sort de poder-ho veure. Vam anar seguint aquest camí cap dintre, deixant la peixera dalt de tot, perquè això passes per dins amb una zona que més aviat te quedes molt tancada de la muntanya, no? I és molt maco perquè t'estàs endinsant en una zona tan tranquil·la que no sentes ni un bri de soroll. I de sop i volta ja vas passant per dins amb una feixeda, que és molt bonica, perquè està inclús, te convida, no?, a la tranquil·litat, i et trobes amb un morral de pedra que veus 2 forats. Els has de passar. Has de passar per dins d'aquests 2 forats de pedra, i la sorpresa és que quan passes aquests 2 forats, inclús t'has de treure la motxilla, perquè si no, difícilment passes. Te veus la impressionant cova. Mira, el Jordi, el moment que la vam veure, em va fer la mateixa impressió com si em trobés a dins amb un teatre, de tan gran que és i majestuosa. És preciosa. És per anar-la a veure. Més ben dit, ens vam quedar allí expressament només a dinar, només per veure lo guapo que era. Perquè a dins de l'interior, del mig de la cova, no és una gran cova, de proporcions fonda, però sí que té uns 60 metres d'altitud, i es provoca un forat al centre que baixa des de dalt d'un riu, que salta pel mig, i es provoca com una gran pluja d'aigua, que al mateix temps, amb la tranquil·litat que hi ha en aquella zona, sembla com si estiguessis escoltant una peça de música d'una orquestra o un bon concert igual. O sigui, és una guapada, és digne d'anar-ho a veure, això. I precisament aquells dies que nosaltres hi vam ser, doncs al mateix temps, al caure d'aquesta aigua, se va provocar un plugim, que no era ni més ni menys una cosa similar al dalt de la peixera, que hi havia arbres que estaven tot gornits, tot de gel. O sigui, el gel estava que tocava a terra. Jo vaig inclús intentar anar a tirar fotos, que n'hi vaig treure algunes allí, i t'asseguro que vaig fotre una relliscada per allà en aquelles pedres, que quasi que em trenco la crisma, perquè era tot un vidre, no? Però era molt maco, molt maco. Molt fred, vam passar molt fred, però ens vam amagar allà corrucats, i va ser quan va vindre aquest grup de gent, bueno, eren uns quants, de Capafonts, que ens van dir, sobretot aneu a veure això de les Tosques. Us recomano fer aquesta excursió fent aquesta parada dins de la cova, perquè, ja us he dit, sembla que estiguis escoltant una peça de música d'un concert. Bé, un cop hagin fet la parada allà dintre i hagin fet les fotografies oportunes i tal i qual, l'altre és seguir, si voleu, pujar fins a dalt de tot amb un pont natural que hi ha una mica més amunt de la cova. Aquest pont és un pont que, si algú ha anat a veure el pont natural del Montsant, doncs aquest és tan maco com l'altre. L'únic que passa és que el del Montsant té una vista impressionant, no? Aquest no és així, però és molt bonic perquè el camí i el sender, si et deixes la peixera tirant enrere, has de pujar cap dalt de tot com si anessis a la Mussara. I passes per Nassos, passes per aquí en aquest pont. I has de passar pel damunt i pel davall en aquest pont. Però és espectacular per veure'l també. És molt maco, eh? És digne de... Jo, de les vegades que he vist una pedra foradada, m'ha impressionat. Seguint aquesta ruta d'en aquest pont natural, pues arribes a dalt als Mollats. Als Mollats hi ha la Creu Trencada. El punt més alt, pues, és aquest que us he dit, que te'n vas als 1.018 metres d'altitud. És molt bonic anar-hi perquè te fas el mateix efecte com si anessis per dalt amb unes planícies del Pirineu, perquè veus una variació de pins molt maco. I aquí va ser més o menys on vam trobar aquesta quantitat de rovellons amb tota la colla de Falset que anàvem. Bé, i lo de la Creu Trencada té una història, perquè aquesta Creu Trencada està en un punt que la trobareu amb un cruce que hi ha los GRs que venen des del Priorat i van en direcció a aquests que van de ruta, que han anat a Montserrat, que tu hi has passat, i has passat precisament per aquesta mateixa creu, tocant. Aquesta creu té una mica d'història, perquè se va posar allí, no pel punt més alt, perquè encara és més alt, els Mollats són molt més alts, però és perquè hi va haver un accident de, diguem, de triginers, de gent que anaven amb animals, i en aquella època, ja fa molts anys això, se va ficar una creu de pedra. I per motius del que sigui, aquesta creu, pues, el ser de pedra es va esberlar, es va trencar, i fa pocs anys hi va haver un senyor que va comprar una finca dalt de tot, que precisament se deia Martí també, i va fer un xalet. I aquest senyor, pues, se va dedicar a dir, vaig a restaurar i fer alguna cosa per aquesta creu. I no la va arreglar aquella és, o sigui, va aprofitar el peu, va anar recollint bocins de grava, de metralla, que els soldats que feien pràctiques als campaments dels Castillejos allà dalt feien artilleria, i d'aquelles metralles que anava recollint, les va anar soldant de mica en mica i va reproduir una creu grossa, que és la que ara hi ha actual. Per això li diuen la Creu Trencada, i aquí el senyor va dir, doncs la farem trencada de ferros. I bé, aquesta excursió que us he dit pues és una mica llarga, perquè si voleu pujar fins dalt en aquesta creu, llavors podeu baixar o bé pel mateix punt, o baixar per un altre camí que us portaria al mateix poble de Capafonts, però jo us aconsello que torneu enrere. Penseu que hi haurien ben bé exactament una hora i mitja ben bé per anar de Capafonts a la cova de les Gralles, i llavors una altra hora i mitja ben bé per si voleu pujar fins dalt a la creu dels Mollats, a la creu trencada aquesta. O sigui que això us portaria entre 3 hores de pujar i 3 hores de baixar, serien unes 6 hores de camí. Val la pena que, si la feu, pues la feu amb un temps com ara, que també fa fred, perquè jo crec que també a l'estiu allí apreta una mica, però si agafeu el canvi de colors, que és quan a la tardor ja, com nosaltres vam agafar aquests dies de fred, hi havia el canvi del color de l'auró i tot això, perquè allí se fa molt l'auró, és una fulla molt, molt típica d'allà en aquella zona, és un arbre, que canvia amb un color groc molt bonic. A dins del bosc veureu unes variacions també molt maques, eh? És digne de poder agafar un temps així de tardor, també, això, eh? Així és que us he fet una excursió una mica completa, eh? Heu anat a visitar una cova que no serà la cova de Belén, però que us agradarà molt d'anar a veure. I amb això ens despedim d'aquesta excursió. I com que estem a la serralada de Prades, pues, bueno, ho sento perquè potser us la vaig posar una altra vegada a la Jota de Prades, del Vall de, Vall de Coques.
Ets home de Jotes.
Sí, però ens despedirem amb la mateixa perquè és molt maca i val la pena recordar-la, eh?
Ja són mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor.
Bé, doncs amb la cançó del Sopa de Cabra de Camins, avui al Rodamón ens retrobem amb l'origen del nostre programa, que era el món excursionista. Avui ens acompanya, com us he dit al començament, quatre joves de Capçanes, el Lluís, el Jordi, el Toni i el Mario. Tots ells són membres del centre excursionista del Casal Capçanent i amb ells volem saber una mica què s'està fent a Capçanes amb aquest centre. Com va començar, si antigament ja hi era, quina és la seva feina actualment. També un dels seus components doncs, estan estudiant les tortugues que han a marxar, que d'això també en parlarem. I res, és una miqueta fer una mica de tertúlia sobre això. A vegades anem molt lluny, no?, i tenim coses aquí a prop que no coneixem. I avui serà una manera d'apropar-nos-hi. Bé, doncs jo voldria començar preguntant, o qualsevol dels quatre, perquè avui a veure si ens aclarirem, tanta gent, com va començar aquest centre excursionista del Casal i quin any va començar?
Bueno, això va començar farà uns 4 anys i d'alguna manera hem fet el que ja fèiem d'alguna manera, fèiem sortides a la muntanya, bàsicament a la Serra Llevaria, i va ser una mica formalitzar-ho, i es va crear el centre excursionista del Casal Campsanenc, no? I em sembla que es va fer la primera sortida el 23 d'abril, no?
Per Sant Jordi, sí. S'ha d'aprofitar que d'aquí a Falset mos van dir si volíem un pal amb una senyera del... no em recorda com seria exactament. Però bueno, era per Sant Jordi i van aprofitar per posar-ho a la Serra Espasa. I va ser la primera.
I antigament consta aquest casal d'excursionista, de més antic?
Bueno, los inicis nostres així de crios i així van ser molt, amb els dos que estan ara aquí a Falset, que són els de Calferrer que diem naltros, sí. El Quico sobretot, i el Voltà. I llavors doncs, aquests mos prenien de crios, mos prenien per més que res per la Serra de Llevaria, com deia el Toni.
I quants socis sou ara? O com funciona? Sou socis?
Al començament socis, doncs, ho vam discutir una miqueta i vam dir com ho farem això, no? I vam dir que seríem una secció del Casal Capçanenc. Llavors els mateixos socis del Casal Capçanenc són els mateixos socis
els que entreu
del centre excursionista.
No? O sigui, tenen un apartat.
Sí.
Però no esteu federats en cap puesto?
No, de moment no.
És una cosa que és contínua, eh? Que cada dos per tres estem veient si és que ho fem, si és que no ho fem, ja. Perquè doncs, clar, al final de trobes que cada cop som, clar, tenim més ganes de sortir, doncs, si anem al Pirineu, anem a fer algun 3.000, i clar, al final doncs, pot passar alguna cosa, o fem algun barranc, bueno, etc. I llavors doncs, bueno, se suposa que igual al final arribem i ho fem. Però, bueno.
Ja.
Teniu costum de sortir de la comarca?
Sí, sí.
Per això que dius d'anar a fer 3.000 i...
Bueno, això algun cop només ho hem fet.
Sí, no, almenys un cop a l'any.
Normalment se fa a l'estiu, se sol sortir, fer una sortida al Pirineu. I a part de la Serra Llevaria, doncs, també es va doncs, al Montsant, als ports... O...
A més, que la major part d'excursions busquem que pugui vindre el màxim de gent. Que puguin vindre el màxim de gent de totes les edats del poble, això. I la majoria són pel terme.
I què? Part... Sortiu cada diumenge?
No. Una o dues
sortides al mes fem.
Tampoc és qüestió d'estressar la gent, perquè va costar prou començar.
Ja, però tampoc... sou altres sols els que sortiu normalment aquestes dues o tres sortides al mes?
Normalment som uns 15-20.
De 15-20.
25, depèn de l'excursió.
Sí, el límit, me sembla que serien uns 70 o 80, que vam ser com a màxim, no?
Sí, que sereu ara la neu, també.
Sí.
Fan la sortida de la neu, també seran.
Raquetes de neu, esquí de fons, sí.
I en teneu?
Cap de rec. És un refugi que hi ha... diríem, a mig terme, entre la Seu i Puigcerdà, sí, i Cerdanya.
La Cerdanya.
I això està obert a tothom?
Sí,
el que passa és que fins ara doncs, penjàvem els cartells a Capçanes, clar.
Molt bé.
Home, anem fent una sortida en Falset, no? Fa un any.
Sí, home, tant s'apunta gent de Falset, de Marçà, sí. O Guillemets, els pobles al voltant. Veiem.
De l'Ametlla de Mar, de Barcelona, de Tarragona...
Sí.
Home, si aquest gent per a orella, el que es truca o s'ho diu, no? Sí.
Pot ser com una tela d'aranya, no? Que sempre
sí,
es va escampant.
Sí.
És molt bo. El principal és que hi hagi un grup.
Home, clar.
Però a part d'això no feu cap activitat, allò d'anar a limpiar camins o mantindre també, o buscar coses o...
Entre sortides, doncs...
Perquè el bonic a vegades no és només anar a caminar, vull dir, a fer quilòmetres, eh? Mm. És anar a descobrir aquell racó que ningú ha vist, aquella caseta de volta, aquella mina que s'havia també perdut, allò que s'ha limpiat, sí, aquell fort de calç que ha sortit que ningú sabia on era. Sí. Això és molt important que ho tingueu en compte per senyalitzar-ho, eh?
Bé, amb gent gran o amb
clar,
els caçadors.
Clar, clar, ho preguntau.
I així ens ho anem preguntant, sí, i camins, sí, sí.
Val la pena, això, eh?
Sí, o algun teix que està una mica fumut, que té doncs, un munt d'euro, o esbarzers, o el que sigui, doncs l'anem a netejar, sí, esclar.
Les casetes de pedra seca.
Les casetes de pedra seca, sí, doncs més o menys a Capçanes, més o menys tenim un circuit, ja li falta poc allò per dir doncs, que el deixarem visitar la gent, no? Però encara està així... més o menys net, però s'ha de posar doncs, cartells i bueno, s'ha d'anar una miqueta a conèixer. No? Qui diu això, doncs, diu una sèrie de Capçanes, hi havia molts molins de farina al seu temps. I bueno, doncs, també han anat netejant, etc. No?
Està molt bé.
I això senyalitzeu vosaltres?
Això, a veure, quan se faci, el dia que es faci, doncs, hi ha d'intervindre l'Ajuntament, hi ha d'intervindre el Consorci de la Serra de Llevaria, etc.
O més un treball altres, que clar, per ser-ho així.
Llavors, doncs, clar, ha de ser una cosa, doncs, fer-la una miqueta bé, no? Quan se faci. I bueno, doncs,
de moment se mantenen.
O sigui, i hores de mà d'obra
de mantenir camins
de limpiar, i... perquè estan moltes, estan molt abandonat tot. Vull dir.
També costa. Home, lo que és evident que si una ruta s'ha començat i es llimpia i es marca, se va mantenint, eh? Perquè hi passen des dels caçadors a tothom, fins als motos, però això és un altre tema que és més difícil, no? Però per altra banda, vull dir, val la pena que se marquin, perquè així d'aquesta manera van passant la gent, eh? Mm. No tothom porta tisores, no tothom té ganes de limpiar, però només pel sol fet de que s'hi circula, sembla que no, però el sender es manté. Eh?
De passar i se manté.
Se manté, eh? Se manté.
I el tema dels GRs, PRs i tot això, qui ho manté allà baix? D'altres o...?
A veure, en principi se mantenen per la mateixa associació que es dedica a marcar-los, etc. En teoria ho mantenen. Nosaltres també ho fem, o sigui, els netegem. Inclús en guany doncs, vam demanar un ajut amb una empresa... i subvencionat per a fer un tros del GR sense demanar cap explicació a ningú ni res, senzillament ho van fer i es va netejar un lloc, un roc molt, molt dolent que està dalt abans d'arribar a Llevaria.
És aquells revolts que
hi ha. Que hi havia argilagues, bueno, de l'últim foc, doncs que va... Bueno, doncs la gent, en teoria, els GRs se mantenen per ells mateixos amb la gent que s'hi dedica a l'associació mateixa. No?
Molt bé.
Però sé, a dins del consorci així de la Serra de Llevaria, us heu plantejat ficar panels d'informació o aquests senders ben senyalitzats a partir de tot arreu? Perquè, clar, aquesta muntanya us agafa molta cosa, eh? Us agafa fins a l'altra banda de Pratdip i tot allò d'allà.
Pratdip, Pratdijou, La clar, Torre, Capçanes, Tivissa, Marçà, Montal, tot el que és Tivissa, esclar, sí. S'ha plantejat, sí, el que passa és que la cosa encara s'ha d'embastar una miqueta, no? Però bueno, sí, esclar.
Però val la pena, que feu una mica de nucli per formar, almenys si no un parc natural, almenys una reserva natural, perquè, per què? Pues perquè hi pot haver algun xalat que mos faci algun animalada algun dia, I d'aquesta manera, si saben que hi ha algo que ho frena, ja no hi van.
De fet, ara
sempre ajuda.
És Spain i...
Molt bé.
I formarà part de la futura xarxa Natura 2000. O sigui, en aquest moment se va declarar el febrer, es va declarar zona CEPA, zona d'especial protecció per les aus, no? Entre altres coses.
Molt bé, molt bé. A la part de Capçanes, precisament, sé que teniu una zona que és pujant des de baix de la Fou, cap dalt del Mas d'en René, que hi ha un punt que hi ha un niu d'àguiles molt maco, molt important, davant del Montal.
Hi ha diversos, bueno, potser ho
saps això,
més, aquests nois.
Tot això val la pena que ho sàpiguin, saps? Més que res, perquè
sí, no, això
si us venen per fotre quatre molinots per allà d'enquets de ferro que donen toms per aquestes muntanyes, us marejaran i us ho faran molt bé,
Més, esperem que no.
I s'intenta conscienciar la gent.
Almenys sí, no home, que els col·loqui, però en un altre punt, no en aquests llocs, Allò és molt maco, encara. No,
respecte a això dels rapinyaires, membres del Centre Excursionista han col·laborat i estan col·laborant enguany amb un estudi que s'està fent aquí a la comarca de Priorat, que fa la Universitat de Barcelona, de l'Àguila Perdiguera. Uh-huh. S'han marcat quatre parelles i se'ls ha posat uns emissor i s'està fent
un seguiment
d'aquestes aus.
Molt bé. Molt bé. I llavors, valtros amb el de les tortugues, no?
Sí, és el que anava a preguntar jo. Ara que parlàvem d'això, les bestioles...
Aquesta moguda és bona.
Això també és una cosa que ho hem llegat d'altres, això de les tortugues?
Sí, però en principi a Marçà ja ho sabien, el que passa és que, bueno...
No en feien cas.
Sí, no, de cas sí que se n'ha fet, però ha sigut una cosa que sempre s'ha tingut molt tancada, que tothom... El que n'ha trobat se'ls ha anat quedant, de fet, la gent se'ls ha anat quedant a casa. I nosaltres, en principi, vaig anar a l'Ajuntament i vam parlar amb l'alcalde de Marçà, i li proposant-li que mirar de fer alguna cosa per a tindre-ho en compte. I, bueno, els vam demanar per fer un estudi. Enguany,
sí. Que al principi no els hi feien gaire cas, penso, no ho veien gaire clar que hi hagués
la població. Ah, és que era, és molt de dir les...
No, no l'Ajuntament, me refereixo als que han de fer els estudis.
Bueno, en medi ambient hi va haver alguna de problema, perquè en principi no hi havia massa credibilitat. I a raó d'això l'Ajuntament, com que doncs, deien que sí, que hi havia possibilitats de que n'hi haguessin, amb l'Ajuntament vam proposar de fer un estudi, i es va fer l'any passat. No s'ha acabat, enguany ja es presentarà.
Se va presentar també aquell dia o no? A Marçà, allò que es va fer?
Sí, es va fer la presentació, vam fer la presentació, una mica de presentació de l'estudi, es va fer pel dia 27 de desembre, es va fer a Marçà, ho van fer, a la sala polivalent de Marçà, ho van fer. I bueno, amb l'estudi que s'ha fet, vam trobar en total uns 70 exemplars, 70-75, i es compta que hi ha una població d'entre 250-300 tortugues.
Déu-n'hi-do, eh?
Són moltes. El que passa és que en principi hi ha una mica problemàtica perquè estan totes en un... en punt en concret, i ara pel que es vol fer perquè l'any que ve doncs és mirar a veure com ho podem plantejar per donar sortida de que s'estengui més. Inclús hi ha alguna cosa de mirar d'inclús parlar amb els ajuntaments d'aquí de Falset, de Capçanes, del Marroig, per mirar de si es pogués lligar una mica entre tots i mirar de fer alguna cosa mica per expandir-ho.
Perquè això, per exemple, si ara vinguessin grups de gent, aviam, perquè això us hi podeu trobar, eh? Que tinguin ganes d'anar a visitar-les o veure-les o el què?
En principi en tenim en cautivitat. L'únic que hi ha, tenim en cautivitat de gent que ens les han donat, perquè vam estar parlant amb l'Ajuntament, i bueno, gent que ens les ha donat, que les tenia a casa, i bueno... Doncs. I a la badia de Marçà tenim 8 tortugues, sí, aquí a la badia.
És una espècie protegida.
És una espècie protegida.
De fet, no la pots tindre.
No la pot tindre ningú en cautivitat, tot i que hi ha gent que la té, però bueno...
Però, per exemple, aviam, jo ara te faig una proposta així una mica a lo tonto. Penseu que o sigui, la comarca nostra turísticament s'està movent bastant, perquè era un diamant brut, la comarca del Priorat.
Encara ho és, encara ho és.
Ho és, encara.
Això és
però és el saber treure'n una mica de profit de l'assumpte, no? Primera, aquesta que parlàvem d'una reserva natural, diguem, de la Serra de Llevaria, que és tot aquest consorci de muntanya, que està molt bé que en una mateixa comarca puguem tindre part del consorci aquest, més el del Parc Natural del Montsant, és fantàstic. Vull dir, desviem una mica la gent que no estigui massa centralitzada del Montsant, també, eh? Perquè si no tot se concentraria en un sol punt. Però l'altra banda és, per exemple, aquesta de les tortugues, això és fantàstic. Això si es volgués adaptar o demanar a través de les administracions un lloc perquè us l'adaptessin amb una espècie de ruta o tour per dins de la mateixa muntanya, amb un punt tancat i ballat, perquè ha d'estar preparat, perquè turísticament puguin vindre gent a visitar-ho, pensa que hi vindran, eh?
Ja, el que passa és que en principi...
A les cases rurals ho estan demanant, eh? Vull dir, quan veuen aquell folletó que precisament van editar, que no sé que tu us ho va fer el Consell Comarcal o...
L'Ajuntament.
Ho vol fer d'altres?
L'Ajuntament de Marçà.
L'Ajuntament de Marçà. Doncs, bueno, quan veuen aquells folletons, el primer que s'interessen és quan hi va i què és el que puc veure.
En principi, el que sí que hi ha intenció de fer és un centre d'interpretació. I ara el tema que s'està mirant és per fer una zona de cria per poder, doncs, perquè la gent no pugui visitar. Però bueno, és una cosa que se vol fer, però es vol fer ben feta, i en principi és una cosa que costarà. En principi tenim aquestes 8 tortugues que són les que ensenyem, ja. Quan fan la fira de Marçà, doncs ho tenim obert, ho tenim acondicionat, perquè la gent no pugui veure, o ara van fer, a Marçà van fer una trobada d'escoles de la SER, i a Marçà els hi vam...
Us van vindre
per veure. Demanar per mirar de muntar alguna cosa pels crios. Ja. En principi van fer una cosa xula, els van fer un terrari a la sala polivalent, van muntar un racó de la sala, un terrari, i teníem 2 tortugues grosses i 7 de nascudes d'enguany, bueno, de l'any passat, de l'estiu. I molt bé, està molt bé.
Grosses, com seria de quilos?
Grosses? No, són grams, home, quilos. Poden pesar 700-800 grams.
Ah, vale.
La tortuga més grossa fa uns 25 centímetres de la banda del davant a la banda del darrere. I sempre és la femella és més gran que el mascle és més petit.
Vols dir que si ara aquestes tortugues les traslladéssiu, per exemple, una quantitat, que és el que dieu, Baltos, cap al Montsant, allà podríem viure,
ara ho estan fent al Montsant,
perquè aquí demostren que tenen un clima molt adequat, si estan totes més o menys centrades en un lloc, eh?
Al Montsant ara estan fent una reintroducció, al Montsant l'estan fent, l'estan fent, l'han fet enguany comencen a fer-la, bueno, ja la tenen reintroduïda i enguany comencen a fer l'enseguiment per veure com els hi va. El que passa és que és una cosa que tal com l'estan fent ells o com la van fer, que vam estar nosaltres amb la Joan Motoni, vam estar en una xerrada que vam fer amb un company que coneixem que està al tema aquest, poden estar hasta 15 anys a saber si la tortuga realment
s'ha reintroduït
o no.
O sigui,
s'han d'esperar dues generacions.
Ja estaré jubilat jo, quasi. Sí.
S'han d'esperar dues generacions a que la segona generació ha de criar, ha de pondre i han de sortir
per dir que estan establertes.
Per estimar que estan establertes aquí.
I la zona que on t'estiguin les tortugues ha de ser una zona húmida o no cal?
No, home, húmida no.
No, no té per què.
No.
Pot ser
és
sec.
Un bitxo que no, en principi d'aigua no en veu.
I cuidar-les i donar-los a menjar, això no cal, i elles se les acampen?
Sí, elles soles.
Però bé, amb aquesta bèstia té una cosa, és redona, és grossa, i si les penyes la tombes de cap per avall, se queda amb les potes en l'aire, no?
Elles soles tornen.
És el que t'anava a dir, se giren aquestes bèsties perquè en un terreny aquí, com el que tenim, que és un marge, que a la millor cau un marge, bum, i a baix se torna a plantar aquesta bèstia.
Si queda lliure en un lloc i ella té un punt que es pugui tocar amb la pota o pugui d'això, se gira. O si no, va fent-lo bon encí, està aquí. Que una pota li toca a terra es gira.
Però si són molt dropes, no?
Bueno, això és el que diu la gent. Diu. Jo n'he trobat un parell i deixar-les allò de cap per avall.
I veure-les com ella sola.
Pesant una i medir-la i l'altra ves tombat i ja no l'he trobat. I és un bitxo que costa de trobar, eh? Vull dir, no és allò de dir, home, no sé que estigui allí i ens ho peguis, però...
I a l'hivern, quan els hi ve aquelles gelades, allò tan fredes i tal, com s'ho apanyen?
Ara estan hivernant, ara no.
I s'han amagat elles mateixes? Se tapen?
Se colguen.
Davall terra?
Sí. Uns 3-4 centímetres del davall de terra es troben... Estan colgades.
Curiós, eh?
S'ho munten bé, eh?
I, bueno, hi ha hagut anys que ha nevat, i han tingut la nevada al damunt.
I tant.
I hi ha gelat, i gelat, vull dir, ara gela.
És una bestiola bastant gitana, no? Perquè
bé, tant com gitana.
A més, sí, perquè ho aguanta tot.
Bueno, és un bitxo que està molt aclimatat.
S'alimenta de tot, també?
Bueno, en principi
és
herbívor. I no vol dir que es mengi algun caragol, se'l pot menjar.
N'hi havia una vegada aquí baix a l'Obereda, a la finca, per ser més exacte, de l'Isidor Roca More, que n'hi havia una que voltava per allà, i ningú ho havia vist, ni ell tampoc. I només feia que dir el pobre l'Isidro, com si ara fos de... Fixa't, totes les lletugues menjades, no sé pas què pot ser això.
No tenia caragols.
I llavors se'm va donar compte que hi havia per allà una tortuga, que no sé ni devia fer cap.
Hem sentit,
però que se li menjava tot, això. Vull dir, s'aferrava la lletuga, clac.
Això on?
Aquí, a l'Obrera, però això ja et parlo d'uns quants anys.
Hem arribat als... Bueno, mos han dit que aquí a Falset també se n'han vist. Al Marroig també algun comentari que algú també n'ha vist. Nosaltres a la banda de Capçanes també n'hem trobat. Ja es vol mirar una mica, doncs, de fer alguna mica en sèrio i mirar-ho. Bueno, en sèrio ja ho és, però vull dir...
Sí.
Mirar d'ajuntar-ho tot més per poder tindre més força.
I d'on és originària la tortuga?
Això és més complicat.
Sí.
No se sap.
No, originària és autòctona d'aquí.
D'aquesta zona.
Teòricament, l'Armònia és autòctona d'aquí.
És autòctona, el problema... O la discussió està en saber si realment la població que s'ha trobat... És
autòctona d'aquí.
Sí,
o és a Silvestrada, no?
Lo que quasi segur que la que hi ha
i és
aquí,
bastant probable que sigui...
És quasi segur que està...
Que de fa molts anys.
De fa molts anys.
De parlar igual de fa uns 30 anys, no?
Se compta que d'entre els 70 i 72...
Doncs ja.
Lo que passa és que ha sigut una cosa doncs, que s'ha deixat i ella sola s'ha reproduït. És l'avantatge que hi ha, que és una població que s'ha fet, vull dir, no... Ella mateixa s'ha anat... No s'ha hagut d'ajudar gens.
És un animal que és curiós, no? Vull dir, és el que deia el jove, semblava un animal així com a tonto i... Que...
Sí, no.
Bueno, en temps d'abans se les foteien així per fer una sopa de tortuga, els menjars dels reis i tot això. Bueno, encara ara, actualment, encara a vegades anuncien per a comer sopa de tortuga, no?
Ah, sí.
O sigui, imagineu-vos tots els de les Corts i tota aquesta gent allí amb cullera menjant això. Suposo que deu ser tortuga de mar, això per això.
I quan vosaltres sortiu així en plan d'excursió, sortiu amb una mica amb aquest plan d'anar a buscar algun tipus de cosa o aneu a fer quilòmetres?
Bueno, fins, una mica de tot.
Cada sortida té la seva finalitat en si, no? Vull dir, ja te la marques tu una miqueta abans. Doncs si anem, per exemple, Si anem, per exemple, al Montsant, doncs, i, doncs, no ho sé, si en guany, l'any passat no ho vam poder fer, si anem a escalar, doncs perquè la gent pugui vindre tothom, amb vies fàcils que la gent pugui escalar, i a la tarda doncs, diem, doncs anirem amb les barques. Doncs, bueno, sabem que aquell dia anem a fer això. I el mateix, doncs, si un dia doncs, diem anem a fer el tercer tram de l'Hotel del Carrasclet, doncs anem a fer aquest tram. Ara, doncs, un altre dia, doncs, això que dèiem abans, no? Doncs anem a netejar el camí, doncs, va, anem a netejar el camí. Vull dir,
el cartell se posa, anem a
arribar al camí. Més o menys, procurem marcar les sortides i nosaltres, el que deia el Jordi abans, no? Vull dir, que cada sortida pugui vindre el màxim de gent. Algun cop, doncs, fem que només hi anem nosaltres sols. No sé què he dit jo, doncs, un avenc de Marçà, per exemple, no? Doncs, de la Miloquera, volem fer un avenc, doncs, bueno, doncs, hi anem
els mans. Sí, repartiu una mica.
Segons la dificultat, sí.
I el mateix, doncs, quan, si, allò que dèiem que volem fer en 3.000, doncs, bueno, diem allà, més o menys, expliquem, doncs, qui podrà vindre i qui ho podrà fer, no? Tantes hores i, bueno, més o menys el nivell de dificultat i sí.
I quan aneu a fer així escalada, així el material? Cadascú té el seu o el llogueu?
En tenim naltros i el centre també té el material.
Què seria, fer vies ferrades o és escalada?
No, escalada i vies ferrades també. No,
però quan anàvem al centre anàvem a fer coses fàcils.
Sí, però és per iniciar una mica la canalla. I...
Sí, és iniciació.
I amb nens també feu coses específicament per ells? De dir, agafem un grup de nens i jo que sé, en bicicleta o fer una via ferrada o fer escalada per allà prop.
Dos anys seguits, sí. Ja ho sabeu, això que a l'escola tenen...
És el que t'anava a dir.
Un dimecres al mes.
Una de les labors més boniques que podeu arribar a fer, perquè aquests grups que llavors volen anar, per exemple, a fer escalada o a fer això de baixar les cavernes i tot això, això ja són grups ja determinats. Però la labor principal és lo formar aquesta gent jove, aquesta canalla que hi ha, que són de la família, per dir-ho d'una manera, o amics, o el que sigui,
sí, sí.
Però que convinguin amb altres i els arrembleu una mica de la moguda que hi ha avui dia, ja, que el jovent tira per un altre cantó i intentar...
Els petits xalen a la muntanya.
Clar, és que s'ho passen molt bé. Els pares també van molt bé, perquè van tots amb conlloga, no?
Es podria comptar abans de la mà els 15 als 25 la gent que ha vingut d'excursió.
Molt pocs.
Bueno, doncs hi va haver aquesta col·laboració amb l'AMPA, que comentàvem abans, que vam estar dos anys seguits, amb el dimecres aquest de cada mes, que no tenien mestres, que es reuneixen, les ERS se reuneixen els mestres. Llavors doncs, vam dir un altre de feu i els portàvem doncs, cada dimecres aquest de cada mes. No sé si vam fer tots els masos de Capçanes, que n'hi ha molts, i doncs, cada dia anàvem un mas. I no sé si llavors vam agafar, doncs, no sé si algun dia vam potser decidir les fonts. Doncs, fonts que fossin més o menys entre 2 hores i més o menys això, que dures el recorregut. Inclús molins, em sembla que també vam anar a buscar. Bueno, doncs això, portar-los allà.
I un tema que està molt lligat amb l'excursionisme, com és la fotografia.
Ara t'ho anava a dir.
Toqueu alguna cosa d'això?
Abans de fer un concurs de fotografia i de pessebre. Imagina't tu si fem coses.
L'heu fet aquest Nadal?
Cada any l'hem fet.
Cada any.
El concurs de pessebre.
La fotografia el fem a l'estiu.
Vale, la fotografia, que el concurs que és lliure és sobre l'excursionisme.
Fins ara ha sigut sempre del terme.
Sí. No, bueno, la fotografia la llevaria.
Bueno, l'últim any potser.
Així és un tema.
Sí.
Qualsevol foto, al principi fèiem del terme de Capçanes i acabant l'últim any anem...
Sempre la llevaria.
Sí.
Lliure, però lliure, vull dir qualsevol lliure. Cosa que fos, vull dir una casa també hi entra.
Sí, sí.
Si és natura,
ja, una fotografia d'una flor,
sí.
Com que sigui.
I amb això teniu participació?
Home,
sí,
tenint en compte els pocs que som al poble, però sí.
No, és donar un ambient...
No, hi ha fotos molt bones.
La qualitat sí que és bona, això s'ha de dir, sí.
Ja, és que penses si hi ha professionals o què, ja, perquè...
I no s'ha plantejat de fer cursos de fotografia de la natura o no, a través del vostre centre?
Si trobem algú que els faci, perquè d'altres no es poden donar.
No estan preparats.
No, però buscar a través d'algú que ho imparteixi.
Seria una bona idea.
No, jo us ho dic, no sé, perquè com que sé que sou que feu coses així, que no fessin una cosa així.
Igual podríem parlar amb aquell home de Marçà, que fes algun curset, perquè aquell home és un
professor. Josep Maria.
El casal, m'hi sembla que Nancy en va fer un, al casal.
Però aquell home se'n fa un fart de fer fotos.
El casal Nancy en va fer un de curs de fotografia. El casal me sona que un any se'n va fer un...
Sí,
perquè no sé qui el va fer. No sé qui el va fer.
També
abans hi havia el centre d'estudis de Reus, el Ribes Prous, que és un fenomen, el que també sé per a ell, però que no sé si està jubilat o no aquest senyor. I aquest senyor estava al centre d'estudis de Reus. I aquest igual ho heu mirat de fer-ho a través d'algun consell o... Però trobo que és una cosa interessant.
Sí,
i és una manera potser de que els crios també entrin una miqueta a la muntanya si els ensenyes la fotografia. No sé, és un pensament això, eh?
T'ajuda a motivar més. La gent se distrau fent fotos i avui en dia amb aquestes càmeres digitals...
No, els crios ho passen bé anant a fer qualsevol tipus d'excursió.
Sí.
potser la problemàtica està aquí quan ja no són tan crios, que prefereixen anar a un altre puesto, no?
I mira que anem a puestos a però vegades que penses...
Els grups per natural allà. Això sol passar, eh? Vull dir... Sí, és que va caminant això, eh? Vull dir, aquells xiquets que a la millor no et vindran amb tu perquè s'han fet grans, llavors ells formen el seu grup i també fan... Sí, ara, sí. El principal és sempre tindré un centre com el que teniu vosaltres, això és una manera de...
Perquè aquest centre hi ha gent que competeixi amb algun tipus de raid o alguna cosa?
No, directament no. El del centre, a veure, aquí hi ha el Lluís, sabeu què vull dir? Aquell de Barcelona, que està a Mataró, que ell fa molt això, les marxes aquestes llargues, de 100 quilòmetres...
Però ja va venint, això.
Bueno, coses d'aquestes així, però ojo, millor, eh?
Els que s'han fet cap al poble, ja, cada vegada venen més.
Cada cap de setmana, això.
I... Sí, sí.
L'Ocenet no fa algo de muntanya, també? Carrers de muntanya?
No ho sé, jo sé el que fa és més o menys llarga distància o així. De muntanya no sé si em fa el Senent.
Sí, però no ho sé. Sols animar a fer alguna cursa d'aquestes capçanes, algun raid d'aquests?
Està. Altres no participaran.
Està.
Una cursa d'orientació fa temps que està així amb bastant.
Està en bait.
Quin seria el problema d'organitzar una cursa d'aquestes? L'allotjament?
No, en principi
ho pots
fer sense, no sé com dir tu, l'allotjament no, que pot durar un dia i prou.
És la logística, no? Vull dir, la gent que fa falta per poder muntar tot això.
Esclar. Són els que han d'estar, doncs, que tot
depèn
vagi
de com
bé.
Ho montis, el gran que sigui, per quanta sí. gent, però igual te trobes que faltem gent d'altres per organitzar, vull dir.
Yeah. Anem pas a pas, de moment anem fent poc.
Doncs molt bé, això es va acabant, m'estan indicant des d'allà que s'ha acabat el temps. Hem informat una miqueta de lo que és el Centre Excursionista de Capçanes, lo que és la Tortuga, que és molt curiós, hi ha quantitats de coses que no sabia, i suposo que com hi ha molta gent que us ha escoltat. I res, donar-vos les gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I a veure si un altre dia ens tornem a veure per que organitzeu això del raid aquest.
Del raid. Sí.
Des d'aquí us farem una part logística de propaganda.
Molt bé.
Vinga, gràcies.
Molt bé.
Adéu.
Bé, doncs, tornem a ser el concurs. Se'n recordeu de l'última endivinalla de l'any passat? Us la recordaré. Dos puntes al cap, dos ulls als peus. I per fer-los treballar, els ulls se li han de tapar. Eren unes tisores i només va rebre una trucada. I la van encertar. L'amic Jordi Ferrer és el guanyador de la brúixola d'aquest mes. I la d'aquesta és la següent. Una bèstia grassa sóc que serveixo pel treball. I com la festa major, jo no deixo mai el ball. Si l'endevineu, esperem les vostres trucades. Els telèfons de Ràdio Falset. Al 977-83-0044 i 977-83-035. Perdó, 11-35. Bé, doncs, és hora de marxar. No abans sense acomiadar-nos dels companys que ens han deixat, del nostre tècnic, el senyor Albert Pedrol, de l'amic Jaume, fins al mes que ve.
Molt bé.
I recorda que demà diumenge a partir de les 6 i el dimecres a partir de les 8 del vespre tornarem a emetre íntegrament tot l'espai de la finestra. Us deixem amb l'Agustí i l'Àngels, el Trasbarrat. Fins al proper dia 11 de febrer. Ànimo!